RAC 1, tot és possible.
Catalunya compta amb un fisioterapeuta per cada 1.200 persones i és que la fisioteràpia és ja una resposta més que útil a molts dels problemes del nostre dia a dia. Soluciona el mal d'esquena, ajuda a prevenir i tractar l'osteoporosi, la bronquitis, millora també la qualitat de vida de la gent gran. Per conèixer una mica més les tècniques que fan servir aquests professionals i per resoldre els dubtes que us puguin haver sorgit, avui ens visita a Daniel Jiménez, que és degà del Col·legi de Fisioterapeutes a Catalunya i que porta ni més ni menys que 18 anys dedicant-s'hi. Daniel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut a Tot és Possible.
Gràcies.
Com ha canviat la teva professió en 18 anys? Suposo que ha evolucionat molt, no?
Sí, sincerament ha evolucionat moltíssim, no? Fa uns 20 anys el fisioterapeuta bàsicament es dedicava a processos de rehabilitació, el que podríem dir, no? Recuperar després d'una fractura, un traumatisme, no? O amb altres accidents laborals. A poc a poc s'han anat incorporant tot el que són els corrents i les pràctiques ja europees, no? I avui en dia la fisioteràpia podríem dir que està en la gran majoria d'especialitats mèdiques, no? Després d'una atenció mèdica sempre hi ha un tractament de fisioteràpia a fer al ciutadà.
Perquè exactament la fisioteràpia com la definiries? Com la defineix, per exemple, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut?
Sí, l'OMS la defineix com una ciència i un art del tractament per mitjans físics, no? Això que vol dir és una ciència que es basa en un coneixement científic contrastat, no? I un art, perquè és aplicada majoritàriament o en una gran incidència per una persona i bàsicament a través de les seves mans, no? Per tant, aquí hi ha un factor que és la sensibilitat del professional. I és l'aplicació de medis físics, que és la llum, l'aigua, la calor, les corrents, el moviment, per prevenir, mantenir i curar i rehabilitar el que serien els problemes de salut que afecten a les persones i que incideixen bàsicament amb el que és el moviment i el dolor, no? Uh-huh. El fisioterapeuta el que fa és bàsicament el control del dolor i recuperar, facilitar o habilitar, podríem dir, un moviment que sigui dificultós, que s'hagi perdut o que no se sàpiga fer, no?
És a dir, que la persona que es dedica a la fisioteràpia podríem dir que és una persona que té un sisè sentit?
Efectivament, sí,
segur,
sí,
no?
Sí, sí, segur.
No totes les persones estan preparades per dedicar-s'hi a aquest tipus de teràpies, no?
No, jo crec que no, que has de tenir una sensibilitat especial, no? Per saber captar a través de les teves mans, a través dels teus sentits, no? Les necessitats o problemes que en aquest moment té la persona que estàs tractant, no?
Dèiem al principi que a Catalunya tenim un fisioterapeuta per cada 1.200 habitants. Això que és una xifra alta, una xifra que estaria a la normalitat perquè realment hi ha tantes persones que requereixen dels vostres serveis?
És una xifra correcta, no? És una xifra correcta. El problema és que aquesta xifra no ha anat d'acord amb un desenvolupament de la professió en el que és en el sistema públic, no? Nosaltres estem molt per sota del que és l'atenció en fisioteràpia dels països desenvolupats en el sistema públic, uh-huh. No? Per això entenem que és una xifra correcta, però que cal que l'administració, en aquest cas l'administració catalana, prengui seriosament i molt seriosament el que és la reordenació de la fisioteràpia a Catalunya, no? I més en una societat, que progressivament és de persones grans, i grans i amb salut, no? I que per tant tenen tot el dret de gaudir d'aquests anys amb el màxim d'independència possible.
Un dels vostres lemes és el que el moviment és vida, no? I precisament la gent gran es pot aplicar aquest lema, no? És un dels vostres públics, no? La gent gran.
Sí, la gent gran és un dels grans sectors de ciutadans on el fisioterapeuta aplica els seus coneixements i on obté uns resultats molt importants, no? Pensem que per una persona gran el fet de enllentir el màxim possible, fer més progressiu tot el trànsit biològic, lògic de la vida, li dona la possibilitat de ser el màxim possible d'independent en aquests anys, no? I això el gaudeix d'una situació, li permet una situació social molt important, li permet una autoestima molt important, i aquesta independència ve fonamentada per un aspecte que és el moviment, no? El moviment és una d'aquestes funcions del ser humà que ens gaudeix i que ens permet fer un gran seguit d'activitats.
Per poder continuar estant actiu.
Exacte.
Com pot contactar la gent gran amb vosaltres? Diguéssim que la sanitat pública té en aquests moments fisioterapeutes a l'abast de la gent gran?
Sí, el que són els centres de la residència de dies, els centres que pertanyen a l'administració sanitària catalana i també els privats tenen no només l'obligació, tenen l'obligació de tenir fisioterapeutes, no? També en els hospitals, grans hospitals de Catalunya, els hospitals comarcals, hi ha fisioterapeutes. I en molta menor mesura, aspecte que reivindiquem profundament, no? En l'atenció primària. Nosaltres creiem que l'atenció primària en fisioteràpia és molt important per molts aspectes, però un d'ells és l'atenció a les persones grans, a la dona i als nens, no?
Uh-huh.
I cal fer un gran esforç en implementar i en augmentar el que és l'atenció de fisioteràpia, l'atenció primària.
Sí, perquè els nens també és un dels vostres públics, no? La pediatria també requereix dels serveis dels fisioterapeutes en molts àmbits, no? Quins serien aquests àmbits?
Sí, l'atenció amb els nens és una atenció tradicional del fisioterapeuta, molt ben valorada per als professors, per les escoles d'educació especial, i el fisioterapeuta intervé en tots els nens que tenen una dificultat, ja sigui per un retard mental, ja sigui per un problema d'evolució motriu, per anar adquirint el moviment normal, no?
Uh-huh.
I el fisioterapeuta intervé mitjançant bàsicament el joc i el moviment i l'exercici per tal de que aquesta petita persona vagi adquirint el moviment normal i un desenvolupament òptim.
Perfecte. Andrea, si et sembla, donem pas a les trucades que van arribant ja al 902-47700, com aquesta de la Montserrat. Montserrat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens truques des de Barcelona, eh?
Sí, des de Barcelona.
Endavant.
Escolta, jo volia fer una pregunta perquè jo no ho he entès. Un osteòpata i un fisioterapeuta, quina diferència té? O sigui, com hem de... Jo tinc dues filles, no?, jovenetes, i l'osteòpata li va anar estupendo perquè tenia molts mals d'esquena, una perquè són bastant altes, bueno, els hi va arreglar el mal d'esquena. Però un fisioterapeuta, m'imagino que potser també els hi hagués pogut arreglar, i a mi m'agradaria que ens expliquéssiu aquesta diferència de l'osteòpata i el que és el fisioterapeuta.
Sí, perquè hi ha moltes dificultats amb això dels termes, Daniel.
Sí, jo penso que sí, que així segur que ho deixarem molt claret.
Molt bé, doncs a veure què ens diu. A tu, Montserrat.
Gràcies,
adéu.
Sí, un osteòpata i un fisioterapeuta tenen punts en comú i punts diferents, no? Però hi ha una dada importantíssima, no? El 95% dels osteòpates de Catalunya són fisioterapeutes, no? Són fisioterapeutes que posteriorment fan una formació postgrau, que és en osteopatia, i que es formen en aquesta forma d'entendre el cos més global i en un coneixement d'una aplicació tècnica manual més concreta, no? L'osteòpata aplica un concepte osteopàtic que diuen els osteopates, que és l'autorització i l'aplicació mitjançant unes maniobres manuals tota una sèrie de tècniques, no? I el fisioterapeuta també, no? El que passa és que són coneixements que molt sovint són complementaris, no? I que potser els conceptes venen que moltes vegades un prové de l'altre, un es complementa en un altre, no?
Uh-huh. Ens arriba també un correu, Daniel, d'un oient, el Manel, que diu que vol que l'orientem i que l'ajudem a trobar algunes adreces o telèfons de centres privats o públics on pugui estudiar per ser massatgista. Diu, voldria saber també si és necessària alguna titulació o estudis previs. Diu que viu al Prat de Llobregat, però que també es podria desplaçar perfectament a Barcelona. El massatgista també s'engloba dintre del fisioterapeuta? Són coses diferents? Són similars?
Són coses diferents, no? És a dir, el fisioterapeuta, dintre del seu coneixement, té un coneixement que és el massatge, i és l'aplicació de tècniques de massatge, no? Com a tal, el massatgista no existeix. No hi ha un títol de grau mig ni de grau superior que sigui de massatgista, no? És una formació exclusivament privada, no? Que s'efectua a través d'acadèmies privades, i el que jo li recomanaria al nostre oient, no?, és que si té la possibilitat d'accedir a la universitat, fes l'accés a la universitat i estudi fisioteràpia, no?, que a part de les tècniques de massatge aprendrà tot l'àmbit de coneixement propi de la nostra professió, que
Perfecte.
En tot cas pot trucar al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que li donaran molta més informació.
Molt bé, al final de l'entrevista donarem el telèfon. Tenim més trucades. Carme Tarragona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Endavant.
Ja li volia fer una pregunta amb ell. L'he escoltat molt bé i és veritat que jo vaig anar també amb un osteòpata, que és fisioterapeuta també, O sigui, les dues coses, no? Jo el que li volia fer una pregunta amb ell és això, que vaig tindre unes guins en un braç, degut a que vaig ser, se'm van trencar els frenos del cotxe, I llavors vaig haver d'anar, a fer rehabilitació, diguem-ho així, no? I vaig haver d'anar a la Seguretat Social. I llavors te vaig anar amb un altre de privat.
Sí.
Al privat me feia un massatge. A la Seguretat Social no te'n fan de massatges. En res, no te'n fan cap massatge. En canvi, el massatge te tocava punts que t'anaven estupendament bé. Inclús que alguna vegada, si tens algun dolor a l'esquena, te toquen punts amb la mà i vas veient, dius, ostres, quin fa mal tu. Pam, i llavors te van fent el massatget, I com és que no fan massatges?
A la Seguretat Social.
Sí. Perquè jo penso que el massatge és molt important, també, eh?
No, efectivament, i el massatge, el contacte de la mà del professional amb el pacient té uns resultats molt importants, no? El que és el procés de recuperació.
El problema
és que havent segur que en aquest hospital o en aquest centre tenien entre 6 o 8 pacients a l'hora per cada fisioterapeuta, no? I aquest és el gran problema en relació a la rehabilitació de la fisioterapia a Catalunya, no?
Que no tenen prou professionals.
Que no hi ha prou gent com per dedicar el temps adequat a les persones i al seu procés, no? Llavors patim el que és la gran massificació de l'atenció, no? Amb fisioteràpia, en la que és la sanitat pública a Catalunya, no?
Aquesta seria la resposta, Carme. Ja
gràcies. Adéu,
que vagi bé. Fèlix Rubí, bona tarda.
Hola,
Fèlix, tu diràs.
Hola, mira, volia preguntar al fisioterapeuta que quins estudis es tenen que tenir per ser massatgista, ja que jo només he fet, tinc fins al títol de la ESO, soc disminuït visual, llavors jo vaig a la 11 i voldria saber què tinc que fer, perquè ja m'han dit que han retirat gairebé tot del que és massatgista, i m'han dit que tinc que fer carrera universitat.
Sí, era el que ha comentat abans el Daniel. Tu voldries anar a la universitat o no?
Sí, pot ser, no.
A través de sense anar a la universitat ho podria fer?
A veure, sense anar als estudis de fisioteràpia, que inclouen el que és el coneixement del massatge, clar, són uns estudis universitaris, no? I curiosament la ONCE té una escola universitària d'un llarg prestigi al nostre país, no? Perquè és molt tradicional que les persones amb problemes visuals adoptin aquesta professió, perquè és una professió de gran contacte manual, no? I tenen una millora sensibilitat. Jo el que et recomano sincerament és que facis allò per poder accedir a la universitat, veuràs com t'adaptaran bé els estudis, veuràs com progressivament aniràs adquirint tots els coneixements i segur que acabaràs sent un excel·lent fisioterapeuta, no?
Doncs ja està, eh? Animar-se, Fèlix, i a optar per la universitat, que t'ho diu un professional de la matèria.
Vale.
Adéu, Fèlix.
Vale, adéu.
La fisioteràpia s'ha lligat moltíssimes vegades al que és la medicina oriental. Realment hi ha un lligam o no?
Sí que hi ha un lligam. Hi ha un lligam que té molt a veure amb la percepció del fisioterapeuta dels processos de les malalties, no? Per això, tot sovint, el fisioterapeuta, quan finalitza els seus estudis universitaris, després fa estudis de formació continuada, de postgrau, en l'àmbit de medicines energètiques o medicines orientals, no? Sobretot en l'àmbit de l'acupuntura, en l'àmbit del tai chi, en l'àmbit del shiatsu. Hi ha molts fisioterapeutes que després s'han format, perquè ens dona una visió més global de l'individu, no?
Està molt de moda, eh?, el shiatsu i totes aquestes tècniques. Per què creus que s'han posat tan de moda? On rau el seu valor?
Jo crec que hi ha una gran crisi del que és l'aproximació dels àmbits convencionals, de la medicina convencional, l'aproximació envers el ciutadà, no? El ciutadà demana i sol·licita una atenció més global, més de tot el seu cos, més pensat a la persona i no tant pensada en una malaltia concreta, no? La medicina oriental i totes les seves tècniques ens permet enfocar la malaltia des d'una perspectiva no més global de la diferent afectació d'aquest procés en tot el cos, i no només focalitzant l'atenció en el símptoma, no, que tenim. Jo crec que per això i per el seu contingut i per les seves aplicacions que tot sovint no tenen efectes secundaris, no, el ciutadà cada cop més s'apropa més a aquest àmbit de coneixement.
Uh-huh. Hem parlat de que a través de la fisioteràpia podíem solucionar problemes de dolor, problemes de mal d'esquena, podíem ajudar a prevenir i tractar també malalties, però ens ha cridat l'atenció que també en l'àmbit de l'aparell respiratori vosaltres teniu solució, eh? I que gairebé totes les malalties que afecten l'aparell respiratori les cura la fisioteràpia, no? L'asma, la bronquitis... Com ho fa? Sí.
La respiració és una activitat de l'home que és una activitat no és conscient, no? Però quan tenim una malaltia respiratòria, la respiració és fonamental per poder anar solucionant progressivament aquesta malaltia, no? Què passa davant d'una malaltia, un emfisema pulmonar, un asma, una bronquitis, tot el sistema muscular que d'una forma inconscient ens fa i ens permet la respiració es veu afectat. I el fisioterapeuta, a través de tota una sèrie de tècniques d'exercicis, el que permet és tornar a activar aquest sistema muscular que ha perdut la seva capacitat, no?, de permetre la respiració correcta, no?
Aquesta seria la via.
La via, no? A través de, per exemple, moltes malalties respiratòries produeixen secrecions, no? Secrecions que les persones no poden expulsar, no? I a través d'unes tècniques de fisioteràpia permet que la pròpia persona sigui capaç d'expulsar aquestes secrecions.
Molt bé. A banda de les consultes que arriben al 9024-7700, també ens arriben peticions al totespossible@rq.net, com aquesta del Fede, que diu: tinc un problema de cúfans a les orelles. He sentit a dir que molta gent ha pogut solucionar el problema o almenys disminuir els xiulets de forma substancial gràcies a les tècniques de la fisioteràpia, sobretot l'acupuntura. M'agradaria saber si això és així, perquè sincerament porto molt de temps passant la nit del lloro. Què li diríem?
Sí, efectivament, els acúfens és un problema que és la percepció d'un soroll constant, no? El primer que ha de fer és tindre un bon diagnòstic mèdic per saber si aquest acúfen és problema de l'oïda, de l'oïda intern o mig, o és un acúfen extern, no? Si és un acúfen extern, pot ser d'un problema cervical, un problema de l'articulació temporomandibular, aquesta que ens permet la masticació, un problema de contractures musculars, no? Aquí, en aquest cas, en els acúfens externs, la fisioteràpia i l'acupuntura li donaran una gran possibilitat, una gran possibilitat de millora i en molts casos de superació d'aquesta sensació, no? Jo el que sí que li dic és que primer tingui un bon diagnòstic mèdic, no? Que es vegi d'on ve aquest acúfen i a partir d'aquí, que si és un acúfen extern, faci un tractament de fisioteràpia.
Estem parlant, Daniel, sobretot de tractaments dirigits a problemes de caràcter físic. També podríem atacar problemes psicològics amb la fisioteràpia o no?
A veure, és un discurs que a la professió tot sovint es reitera, no? Perquè la pràctica clínica te n'adona que quan millores el moviment, per exemple, una persona gran o una persona que ha tingut una embòlia, paral·lelament i progressivament millora la seva actitud i la seva relació, no? La seva capacitat cognitiva. També és cert que els problemes de depressió cursen amb un cert tipus de moviment o de problemes musculars i els temes d'ansietat cursen amb un cert tipus de moviment.
Una cosa porta l'altra, no?
Tot està relacionat, no? I una bona relaxació muscular, uns bons estiraments musculars, una bona tonificació, ben segur que milloren en part o ajuden o col·laboren al que serien trastorns lleus d'ansietat o de depressió, no?
Com dèiem al començament, la fisioteràpia se'n parla molt ara, podem veure anuncis a molts llocs de persones que s'anuncien com a tals. És molt probable que en el moment de buscar doncs un bon acupuntor tinguem por de caure en un engany, no? I que ens preguin el pèl i els diners. Com podem saber si aquella persona és un acupuntor realment, un professional, un fisioterapeuta acreditat o no? Li podem exigir que ens ensenyi les seves titulacions? Com ho faríem, això?
Jo crec que el ciutadà té el dret i el professional té l'obligació de facilitar totes les seves credencials professionals, no? Quan una persona busqui la necessitat i vol fer un tractament d'acupuntura, de fisioteràpia, primer el que s'ha d'informar són els col·legis professionals corresponents si tenen un fisioterapeuta que és acupuntor, no?
Uh-huh.
Allà li donaran tot un llistat de tots els professionals que estiguin més a prop del seu domicili i pot assistir-hi, no? Però si va una persona que no sap la seva titulació, allò que ha de fer és dir-li, escolti, jo vull posar-me a les seves mans, però jo vull que em digui vostè quines credencials professionals té, no? Ja ben segur que en aquest punt, si la persona té una carrera professional darrere, una titulació adequada, no tindrà cap problema, sinó tot al contrari, a fer-li veure, no?, les seves credències professionals, no? Però el que és important és que el pacient la sol·liciti també sense cap por, no?
Ens podem exigir, estem en el dret, eh?
Exacte.
I pel que fa al tema preus, no sé si hi ha alguna taula aproximada de preus de les sessions o això varia molt, depèn del professional que tracti.
Sí.
I segons la tècnica també.
A veure, existeixen el que són uns preus orientatius que donen els col·legis professionals, no? De l'atenció, de, per exemple, d'una sessió de fisioteràpia, no? Una atenció en fisioteràpia, el col·legi dicta uns preus mínims orientatius i a partir d'aquí el professional el que fa és aplicar-los, no? Aplicar-los. En el bon entendre de que el preu és lliure, no? No es poden dictar preus des dels col·legis professionals com es feia fa 20 anys, no? Sinó que cada professional, a partir d'una orientació que li dona el seu col·legi, aplica els seus preus. El que sí que li puc dir és que estem molt per sota del gremi d'electricistes, per exemple. No?
Sí. Gairebé tots els sectors estan per sota d'aquest, eh?
De garatges, no? És a dir, tot sovint no tenim cap problema per portar el cotxe a un taller i pagar un preu hora de, no sé, 25-30 euros, no? Amb un concessionari oficial, i ens quedem sorpresos quan un professional ens demana 25 euros per una sessió, no? Jo crec que hem de fer un raonament conscient d'aquest procés.
Però en tot cas, està al col·legi, no?, per anar a fer qualsevol consulta que els oients tinguin a aquest respecte, eh? No ens volem acomiadar de tu, Daniel, sense destacar el proper dia 8 de setembre. Estareu de festa, celebreu el Dia Mundial de la Fisioteràpia per donar a conèixer la vostra professió, no? I quin és l'objectiu d'aquesta jornada?
És el Dia Mundial, és el dia 8 de setembre, i nosaltres celebrem un acte, que és el 17 i 18, amb una carpa per part de la Ciutadella, on durant dos dies farem multitud d'activitats, no? Tallers pràctics, de l'atenció de la fisioteràpia per problemes d'incontinència d'orina, problemes respiratoris, problemes d'atenció amb el nen, amb la gent gran, perquè la persona es pugui apropar i pugui veure totes les avantatges que li pot donar una bona atenció en fisioteràpia per qualsevol problema de salut, i sobretot per prevenir que no hi hagi cap problema de salut. No?
Doncs allà ens veurem. Daniel Jiménez, president del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, moltíssimes gràcies. Recordem el telèfon del col·legi, que és el 93-207-5029, 93-207-5029. Gràcies, Daniel.
Gràcies a vosaltres.
A veure.
Tot és possible, amb Esther Muñoz.